A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Veus de la Terra. Soc la Lucía Medina i avui vinc a fer un especial sobre el dia 1 de maig, el Dia del Treballador. I porto dos convidades molt especials que són sindicalistes, que són la Neus Sabater i la Chantal. Ai, la Neus Roig i la Chantal Sabater. Ui, és que són mare i filla i m'he confós. Comencem bé. Les he portat perquè són dues dones molt reivindicatives que participen al comitè de la CATP, que és un comitè que defensen bàsicament els drets dels treballadors i de la classe obrera. I crec que era una oportunitat molt bona per portar-les a participar a aquest capítol tan especial. Llavors, explica'm una mica què voleu fer, quins objectius teniu per l'1 de maig d'aquest any en aquest comitè.
Si us sembla bé, començo jo.
Sí, parla.
Doncs, a veure, Lucía, moltes gràcies per convidar-nos. Ja fa molts anys que anem parlant, no?, i anem comentant temes, sobretot sindicalistes i laborals. I com a persones treballadores, el que sempre volem és que el dia 1 de maig sigui un dia reivindicatiu. Tot i que la reivindicació són 365 dies l'any, perquè continuen havent agressions laborals cada dia, doncs nosaltres el que volem és defensar-les i en aquell dia 10 de maig encara fer-les més fortes i fer-les extensives a tothom. Com a dia, en aquest sentit, que és un festiu, no?, però encara reivindicant amb més força els drets laborals.
Sí, sí, és això, que al final la lluita perduri i que no ens quedem només estancats en això, sinó que sigui, bueno, el que he dit al final, ma mare, 365 dies i que no sigui com el 8 de març, ah, no, només el 8 de març, no. Aquí estem i que al final tampoc volem aquesta separació de classes, no, que també és un objectiu de que es quedi amb la bretxa de, pues, del proletariat i la burgesia, no, aquí tots iguals i que no hi hagi aquesta separació de classes.
Per què creieu que és encara necessari reivindicar els treballadors?
Primer, perquè com a persona treballadora, no?, nosaltres reivindiquem uns serveis públics reals. I cada vegada més estem veient que els nostres serveis públics, educació, sanitat, serveis en general, s'estan minvant estan minvant i estan posant més traves a poder accedir. I també un servei públic està format per treballadors i nosaltres, la classe treballadora, que som usuaris, som els usuaris potencials. S'havia reivindicat la lluita per tenir unes condicions sanitàries correctes, unes condicions socials correctes i acabar amb l'analfabetisme. Això ho parlem ja en el moment en què comença la revolució industrial. Ara no estarem enmig d'una revolució industrial, però sí que estem en un moment de revolució laboral i que hem fet un pas enrere en molts drets que s'havien consolidat i amb tota l'excusa de la crisi econòmica, del coronavirus i ara de la guerra, d'acord, tornem a perdre tots els que estem treballant, d'acord? I això ens afecta a famílies, a individus i afecta també a nens, no? És a dir, és tot el que eren els drets...
I a joves.
I a joves, sí, clar.
Sobretot a joves.
Perdoneu.
També.
No. A vegades faig un... No, no, hi ha gent gran, no?, evidentment, també, perquè també tenim gent gran treballadora que ara en aquest moment doncs, està rebent una pensió i les pensions.
Bueno, però perquè al final els diners tampoc s'estan invertint on toquen, com amb moltes coses de, bueno, això de la guerra, podríem invertir molts diners en sanitat i en educació i ho estan destinant tot a
armes
i que al final és per uns pocs allò i per la societat en general no acabem veient res ni ens acaba ajudant en res. I també això dels joves, que al final també som un grup molt... No som minoritari, però ens tenen com si fóssim minoritaris de... Bueno, són joves, es poden conformar en treballar...
No, o el típic de els joves ara no treballen.
Sí, són uns conformistes.
Com hem de treballar si voleu que estudiem pel matí, fem pràctiques per la tarda, que treballem de nit?
Sí,
i quan estudiem?
Exacte, no, perquè després és
I
que...
I pràctiques no remunerades.
No, sí, i tant.
Ojo.
I no, i que també ens hem de conformar amb tot, o sigui, nosaltres podem cobrar 6 euros hora i no passa res. Com que és jove, com que és jove...
Viu a casa dels papes, com sí, si no tinguéssim objectius exacte, de marxar
mai. Com que és jove, no? Tio, no. O sigui, que ens podrien tenir... O sigui, tampoc cal que o sigui, estigui superestricta, perquè al final, doncs molt sí... Bueno, jo, per exemple, no vinc a casa amb uns pares i soc superdependent de... dels diners i a mi, la veritat, m'encantaria treballar a l'hora que estudio. Però és que és això, si els horaris de la universitat fossin compatibles amb treballar, tampoc dic d'estar treballant 6 hores diàries, però encara que fos, jo què sé, 4, mira, doncs em conformo i em podria pagar les meves coses. Però és que el problema és que no està gens gestionat la cosa de doncs que s'ho puguin manejar de qualsevol manera. I és que és això, no ens tenen en compte, sinó que només són horaris de, doncs de 9 a 2... o de 3 a 7 de la tarda. I pues, si tens horaris que entres a les 11 i surts a les 4, en quina franja et fiques?
Bueno, doncs aquí sí fem l'anàlisi, no? I és per això, perquè diem, perquè és tan important, no? Una altra vegada, l'1 de maig, però l'1 de maig i la resta de l'any, penseu que estan coaccionant les vostres llibertats. És a dir, el fet de ficar-te un horari de formatge gruller a l'hora d'estudiar, perquè se suposa que està estudiant, et qualifica i et dona més oportunitats de promoció en general.
Bueno, sí,
i a més és un objectiu per un país, entre cometes, tenir les persones formades i valorades bueno, monetàriament.
Sí.
Si vosaltres no podeu compatibilitzar l'estudi i el treball, de moment ja t'estan coartant una llibertat, que és la llibertat de poder-te no,
independitzar
o poder ser tu mateix, no?
autogestionar-te.
Però després això ja se'n va més enllà. Sabeu la reforma de les pensions, i això cada vegada ho estan patint més les famílies i ho estan patint la gent gran. Cada vegada estan ampliant més els anys de cotització.
Però això és una cadena.
Sí.
Perquè si els joves no ens donen facilitat per treballar, fan que cada cop necessitin més puestos de feina, sobretot classe obrera. Perquè al final també això em fa molta gràcia, perquè que una persona que és empresària, un, no es jubilarà als 67 anys, i dos, que si es jubila als 67 anys, es jubilarà en una cadireta tocant una oficina. En canvi, mon pare, que té una feina de classe obrera, en plan, que és esforç físic, jo no veig a mon pare treballant amb 67 anys del que està treballant ara.
Uh-huh.
I és que és impossible, és físicament impossible. Uh-huh. Llavors, són coses, això només perjudica literalment a la classe obrera. A part que és que és això, la gent que, jo què sé, està a puestos de feina molt, molt alts, als 50 anys es jubilen.
Sí.
O a les químiques o a llocs així que dius, si justament no fas tampoc una... Que pot, hi ha feines que sí, però hi ha altres feines que dius, tampoc estàs fent un esforç físic supergran, que tu sí que podries estar fins als 60-65 perfectament, i s'estan perjudicant aquells que no tenen aquest privilegi de poder-se jubilar abans.
I també una altra cosa que vas també jugant amb això, que és, com que ets jove i necessites experiència i mai podem acabar d'aconseguir aquesta experiència perquè no ens deixen treballar ni donar l'oportunitat de donar la nostra veu, que això, aquesta conversa l'hem tingut amb ma mare de... tipus, jo vull entrar en un lloc, a vegades és com, diuen, sí, l'experiència de la persona gran, i com que nosaltres a vegades anem com a mitjans una miqueta més de diferents o de canvi, és com que a vegades tenen por aquest de...
Però això passa també amb els papers. A la gent immigrant és com, per aconseguir els papers has d'aconseguir una feina, però sí, per tenir una feina necessites papers. Com?
És que és, o sigui, és que és almenys
bueno,
que és
el són per anys, són per anys. Sí, no, perdoneu, són per anys que de fet la ja ens prepara, no? La burocràcia prepara per impedir aquesta promoció i aquest entenem qualitat i drets que ens que, no? El dret al treball és un dret que està reconegut. No? El sí, dret dels infants és un dret, el dret dels joves, el dret de les persones grans, el dret a la sanitat, el dret a l'educació. Tornem a repetir, són drets que estableixen les bases d'una societat que en aquest sentit és integradora i que promociona i que va endavant, no? A costa, no? de que hi hagi gent que sempre perdi. Per això entenem que volem una societat, no? Més forta. I per això ara quan parlàvem també del tema de la guerra, i ho torno a explicar, és a dir, la guerra també l'estan patint fora. Nosaltres
participem... I dones.
I dones. I joves.
I nens. I homes també.
I gent,
o sigui,
no té,
no,
clar, però... i gent que no té cap culpa, d'acord?
Sí.
Però és tota una motivació per donar forces a una sèrie d'empreses armamentístiques. I després que els propis pressupostos que podríem influir en aquests països o en els nostres països per millorar i poder estar amb qualitat, doncs no es tenen.
No veiem ni
serveis públics de transport públic. D'altres ja ho coneixeu.
El transport públic.
Bueno, però el transport públic és
un... És un meló per a parlar, no, això, de veritat.
Però és un servei públic, però a nivell laboral existeix la mobilitat geogràfica.
Servei
un
públic...
Un cop a geografia ho vam comentar, que un profe ens va dir, ahir vam dir una entrevista que li preguntaven, tu quin transport públic utilitzes? I va dir, jo cap, fa, mai agafes autobús ni agafes fa, jo he de pagar. Jo he de pagar, o sigui, no és públic, no és per tothom. La de persones que m'he trobat que no es podien pujar a l'autobús s'han hagut de quedar fora. Si realment volen fomentar el transport públic, ara que han fet amb lo de l'EMT de les targetes, em sembla molt bé, perquè el bitllet individual l'han pujat a 60, però en canvi les targetes les han reduït moltíssim. Per què? Perquè si tu et fas una targeta, et surt més barat i així utilitzaràs més el transport, però encara i així, a mi em sembla una borrada que s'hagi de pagar tant.
I jo ara que estic vivint a Sabadell, mira, jo us ho juro, som tercers mundistes aquí a Tarragona tenint un bus cada mitja hora. O sigui, allà tenen... És que jo els explico als meus amics de la universitat. Sou uns afortunats de tenir una cosa que es diu ferrocarrils, metro...
I el metro cada 5 minuts?
És que cada 5 minuts... I ara també hem fet una cosa, que és la T-mobilitat aquesta, que te pots moure per 40 euros les 6 zones, que també és una altra cosa, que les 6 zones no arriben a tot Catalunya, però bueno, és una altra cosa a part. Però és com... L'altre dia ho estava parlant amb un amic, Sabadell, que és on jo estic vivint ara, té, o sigui, un munt d'abusos que passen cada 5 minuts, el ferro que et porta des de Barcelona fins a Terrassa, i els cotxes encara poden circular per dins de la ciutat, que jo penso, tenint superben comunicada aquesta ciutat, jo no sé com de veritat no heu fet un aparcament a les afores, que la gent aparqui els cotxes i tot sigui zona peatonal, perquè és una, o sigui, és una tonteria, perquè jo crec que és que els cotxes impedeixen que els busos puguin anar als llocs... O sigui, no, però que de veritat la gent... O sigui, és que ho trobo una tonteria. Aquí, per exemple, si me'n vull anar a casa de Lucía... O sigui,
o tens cotxe o tens
cotxe... O tens cotxe...
Sí, no, però això, és un tema que succeeix... Però això són models, i això són models de desenvolupament que han d'anar a nivell de ciutat, a nivell comarcal,
ja, però...
a nivell de província i a nivell estatal.
Però mama, però és que ho inverteixen tot a Barcelona sempre, saps?
M'encanta discussió, mare i filla, aquí.
No, però...
Sí, però bueno, doncs són models que s'han d'implantar. Són models que afavoreixen? Afavoreixen a estudiants, a joves, a persones treballadores i a gent gran a moure's.
Sí, però si fos així, jo no em trauria mai el carnet de conduir. O sigui, no. Vale, me'l trauria, però no utilitzaria el cotxe.
I si de veritat són transports públics...
A mi em surt molt més car, sí. Encara hi ha amb el car que està el transport públic a Tarragona. Jo ho dic, jo el dia que tingui carnet i el dia que tingui cotxe, jo aniré a la Uni en autobús. Amb el que he de pagar de pàrquing, no em surt a compte.
I de gasolina.
I de gasolina, és que tot puja tant que dic... Però és que tant de bo estigués encara més ben comunicat, perquè així, com jo, ho faria molta més gent. Perquè la gent que s'ho pot permetre... Ho fa per comoditat,
sí.
Perquè és còmode. Ara jo, pues, si prefereixo no gastar-me tants diners, pues, aniré amb autobús, però la gent que s'ho pugui permetre seguirà contaminant i seguirà agafant el transport privat.
Bueno, clar, hi ha una part de la sostenibilitat que també va integrada. O sigui, és model, d'acord? És el model que ens podem creure, és la sostenibilitat que ens podem creure, però també és veritat que, malauradament, si hi ha gent que necessita també, ja veieu, us necessita el transport privat o més concret. Però també es necessita que hi hagi un model bo de transport públic per afavorir poder accedir a la feina, poder accedir als centres sanitaris, poder accedir a les escoles.
Però és que si de veritat es tiren floretes dient que el transport públic de Catalunya està ben comunicat, que ho facin, perquè Catalunya no és només l'àrea metropolitana de Barcelona,
totalment.
Granollers, Sabadell i Terrassa, és Catalunya. I és el que vam parlar un dia, que no pot ser que d'anar de Manresa a Lleida han de baixar fins a Tarragona i agafar el Lleida-Pirineus. És que és una tonteria. O jo que tinc un amic per anar a la uni no tingui cap mena de transport públic al migdia i hagi d'agafar el bus privat, que sort que fica l'autònoma, per anar a casa seva, i si no ha de tornar a les 9 de la nit.
Doncs mireu, això és una altra agressió a la classe treballadora.
O per anar, per exemple, de Barcelona a Olot s'hagin de pagar 22 euros. És que aquí estic fent referència a tots els meus amics de la uni perquè de veritat els pobres... O sigui, és que hi ha gent que no es pot permetre tampoc marxar de casa a vegades perquè, pues perquè al final els pares cobren el que cobren i que algú estigui fora... O sigui, és que són privilegiats la gent que podem estar de veritat estant fora. Però és que si no pots, has de fer peripècies per poder estudiar també, que és una altra... Què és el que diem? Tornem als drets una altra vegada? No sé, jo és que de veritat... És que s'ho han de fer mirar, però bueno, s'han de...
És que bueno, sí. Lucía, ja veus que estem aquí manipulant.
No, no, va ser bé. Perquè també us volia comentar, bueno, preguntar, per què creieu que és tan important també el paper de la dona en el dia 1 de maig?
Perquè som un grup també que ens... que sempre ens tenen com el punt de mira, no? Una miqueta així de... És que... No sé, ja des de... És que no sé com dir-ho, no? Però és com... Sempre són les que s'agafen més baixes, sempre són les que... perquè 50.000 històries i la dona, i és com que sempre són les que sortim més perjudicades absolutament
tenim,
per tot.
Tenim molts, moltes feines molt precàries.
Sí. I...
Avui ho estava estudiant, de fet, a classe de català. La feina... O sigui, hi ha una feina que té un nom i és dona de la neteja.
Sí.
I el nom de la feina és dona de la neteja. No veuràs mai... O, encara que vegis un home netejant,
és la dona,
és la dona de la neteja. Sí. No, no estic parlant, el Lluís m'està dient personal sanitari, no, perquè una cosa personal sanitari és també els hospitals i tal, però tu quan veus una dona que està fregant a la teva escala o un home, dius, és l'home de la neteja.
Sí.
O la famosa Kelly, la que té de netejar a casa, no? La Kelly, la que limpia.
Sí, ja. A mi no m'ensenyalis,
No et senyalo,
trai
petonets.
Bueno, i no, i perquè encara, o sigui, evidentment, va ser una gran lluita aconseguir poder tenir feina, d'acord? Que les dones tinguessin reconegudes la seva feina i com a individus pogués ser independent i emancipar-se salarialment, d'acord? Del que seria el nucli més masculí quan estem parlant d'una època del segle XIX, d'acord? A principis del segle XX s'aconsegueix durant justament la Segona República i aconseguir el dret del vot, és a dir, venim de que no fa tants anys que les dones ni podien votar, ni les dones podien decidir, ni podien triar quina feina podien fer. I només l'accés a formació tècnica i específica la tenien unes quantes persones.
Homes.
Tenien, no, i unes quantes, algunes dones també l'havien tingut, però sort de vegades també de dones i homes que van tenir un criteri i van tenir una visibilització integradora i d'igualtat de drets que van poder aconseguir. Però tot i que sembla que ho tenim, encara continuen havent moltes mancances. Quan parlem de bretxa, a part de salari, que a vegades tu dius, jo miro un conveni i cobren el mateix. No és veritat, no es cobra el mateix. Perquè moltes vegades hi ha altres plusos que s'afegeixen si ets home i si ningú tens, si ets dona, que veritablement les càrregues, encara que vulguem tenir més igualtats, les càrregues de la cura de fills i la cura de familiars continua recaient sobre la dona que a més treballa, d'acord? Que a més treballa, amb la qual cosa continua havent doncs un
pes,
un una sostre, diferència,
no?
Sí,
un pes i un sostre que no podem, que costa de sortir, però de fet ens hem de creure que hem de lluitar, val? Hi han per exemple les dones monomarentals, evidentment s'està lluitant per tenir una igualtat també de tenir el dret de la cura del fill quan neix, és un dret del seu fill, d'acord? O sigui, si ets una família com marcaria l'estereotip, tindràs permís pel pare i per la mare. I si tu vols tirar endavant la teva lluita com a individu de tenir un fill, només pots tenir un dels permisos. És a dir, i aquí encara tenim diferències, i en segons quins sectors que sí que està reconegut, però tothom no ho té reconegut. Si tens un treball com a dona fixa, en principi, sembla que tinguis més drets, però si ets una persona que no tens el treball fixa, encara que diguin que ara és fixa, o a jornada parcial, no podràs accedir a segons quins drets, perquè llavors ja no podràs tornar a tenir feina. I això existeix. Existeixen penalitzacions en les jornades parcials, existeixen penalitzacions a l'hora d'aconseguir una jubilació. És a dir, continuem amb coses que hem de reivindicar cada dia i que hem d'intentar lluitar, ser a les empreses i donar, no, aquest cop de mà a qualsevol dona, sobretot que vulgui estar informada. No?
Bueno, i que les empreses al final també... Que al final també juguen com el rol aquest de superioritat, no, una mica, o sigui, tampoc empatitzen, o sigui, jo noto, per lo que tu dius al final a casa, que jo tampoc, no treballem, però és com, juguen amb el rol de superioritat, de decidir el que volen i de manejar-te-les i fer el que els doni la gana, perquè molta gent tampoc sap molt bé els drets que té, en veritat, en aquest cas les dones, perquè ho sabem, però sempre s'ha de recórrer a algú que en sàpigui més perquè te pugui assessorar, que això jo crec que també és un problema, que cadascú ja sabe els drets que té i també juguen una mica amb l'estratègia de bueno, pues, si tu fas aquestes hores i no sé què, pues, te n'entrec d'aquí mentre que tu no veus que això va per una altra banda, no? I jo crec que sent una empresa, o sigui, no s'haurien d'aprofitar del treballador d'aquesta manera, sinó al final tu vols que el teu treballador estigui bé al lloc on està i tu li hauries de veritat invertir els seus drets i és com tot, si tu treballes a gust i veus que no et putegen, perdó, no et...
No, et coaccionen, no, són coaccions. A vegades ja dius que estem, no? A vegades estem demanant coses que ja estan per escrit. Ara estaves parlant perquè a vegades hi ha empreses que tenen un rol dominant i de poder. Doncs, evidentment, ells encara s'ho creuen perquè veritablement costa molt, encara ens costa molt, que s'acompleixin coses bàsiques com que estan escrites en un Estatut dels Treballadors, que és la part més bàsica de les lleis per un treballador, d'acord? I ara quan no explico en un conveni. I quan això, quan són coses que ja estan escrites, que en principi és acordat entre les parts de que si jo dono una feina, si jo faig un treball i ha d'estar ben remunerat i respectat, doncs avui, a data d'avui, 1 de maig gairebé del 2023 encara hem d'estar lluitant dia a dia,
Sí, jo també sóc molt partidària de que crec que això és que una mica com el 8 de març o ens mobilitzem tota la classe treballadora que al final som una majoria molt gran o no anirem enlloc.
I també hi ha una cosa que no tothom es relaciona, com a classe treballadora. O sigui, estem, jo crec que en un moment de dispersió de la societat, de que tothom es creu que està en un lloc que no li toca, excepte la gent que té pasta, de veritat, que jo crec que sí que ho saben. Jo crec que hi ha, Lucía, molta gent que està...
No, jo crec que ho saben, però estan tan manipulats, o sigui, ens volen fer tan tontos i ens volen manipular. Sí. O sigui, jo el que mai entendré és com pot haver gent de classe obrera, de classe treballadora, que sigui de partits de dretes, de partits de PP, Ciudadanos, Vox... Tu no estàs veient...
Societat de masses.
Però per què? Perquè ens volen tontos i ens volen manipular... manipular i llavors jo crec que si realment tothom tingués accés a informació i tingués aquest interès d'informació i de lluitar i de no conformisme, perquè estic molt en contra del conformisme, sí, i veiés el que podria optar i el que podria arribar, que no estic dient que arribin a ser una Mancio Ortega, estic dient que arribin a no preocupar-se per arribar a final de mes i donar de menjar als seus fills.
Lo bàsic.
O sigui, no res més, O poder... O saber que els seus fills rebran exactament la mateixa educació en una escola pública que no els del Leo Messi que porten a l'escola privada que ha muntat son pare, saps? O sigui, que això ja em sembla que abans també estàvem comentant abans de gravar el tema de les escoles públiques i privades i la veritat és que tinc molta curiositat per que opino i tal, perquè jo sóc una persona molt partidària que crec que l'educació hauria de ser pública i igualitària per tothom, igual que la sanitat. I sí que és veritat que sempre sento el discurs de no hi ha diners, però crec que el problema no ens hauríem de centrar en no hi ha diners, sinó de, doncs d'alguna manera hem d'aconseguir que hi hagin diners perquè tothom tingui el mateix accés i que no pot haver educació de primera i de segona i sanitat de primera i de segona. Perquè al final, en una escola pública, jo que anava a una escola pública a batxillerat, tenia una classe de 35-40 persones i després hi havia algunes escoles privades que tenien classes de 20 i no és el mateix.
Bueno, les ràtios en les escoles, i és un tema que també és molt important, oscil·len depenent de la zona on estem, això és cert. El tema de la financiació de les escoles privades, doncs, si formen part del sistema públic educatiu, el que estan fent és garantir que tothom pugui accedir a l'escola, i després quan tenim municipis, i això majoritàriament on hi ha més gran quantitat d'escoles concertades és aquí a Catalunya, d'acord? Però provenim d'un model dels anys 80 on es va afavorir que gairebé tota l'escolarització pogués ser finançada per fons públic, d'acord? Per això tenim aquests models. El que sí que caldria és que hi hagués una bona fiscalització de què es fan amb els diners públics quan s'inverteixen. Això està claríssim. Però si ara mirem els models d'institucions públiques, que encara que no siguin educatives, de la sanitat o d'ens locals que tenim a les nostres ciutats, en el moment en què es fan concursos perquè empreses privades gestionin temes que podrien ser gestionats directament des de la pròpia entitat pública, vol dir que ja tenim intermediaris. Llavors aquí, quan hi ha intermediaris, el que hi ha d'haver és transparència i fiscalització de les persones que utilitzen els diners públics. El concurs és és necessari, però després ha d'haver un seguiment i que no hi hagi un mal ús del diner públic per empitjorar les condicions laborals dels treballadors que estan en aquestes empreses. O sigui, però tot va lligat, Lucía? Va lligat sanitat, va lligat educació, uh-huh. va lligat les residències de tercera edat, van lligades els transports
clar,
públics...
Llavors aquí el problema és l'empresa privada que està... O sigui, el sistema capitalista.
Aquí és un tema sí. de model. És un tema de model i és un tema on se'ns ha... a veure si com diríem, no? Hi ha tot un seguit d'un sistema neoliberal que el que interessa només és buscar com renegocien els diners públics que poden gestionar-se d'una manera privada. Aquí és on hem de veure que hi hagi veritablement transparència. Per això moltes vegades també diem que hem de defensar i si al final s'acaba fent perquè és més fàcil en segons quines coses o pot donar més transparència, el que sí que ha de fer és que se sigui correcte i no vagi en contra de la pròpia societat, ni dels treballadors ni dels usuaris. No sé si m'he explicat, perquè tinc moltes coses al cap.
Entenc que... Pel que he entès és com per fer molta escola pública ara i malament feta, millor que hi hagi privada i públic.
No, vol dir que és com una... Tu imagina que és com una autopista. És a dir, les autopistes per què es fan? Perquè es contracten a empreses privades uh-huh. perquè puguin fer la infraestructura, no? Nosaltres si mirem el nombre de població que tenim a Catalunya, creieu que la Generalitat té prou diners per construir prou i suficients escoles? Aquí has de necessitar empreses que ja estiguin donant el servei, però aquestes empreses tenen unes condicions, han de seguir el currículum i han de aplicar una mateixa normativa laboral als seus treballadors, tot i que a vegades tenim diferències. Ho dic perquè jo soc treballadora d'una escola privada concertada, d'acord? Però sí que he de tenir la mateixa titulació que un professor de pública i he de tenir el mateix nivell educatiu i m'he de cenyir el mateix currículum. Tot i així tenim alguna diferència. Però també veieu que el que s'ha garantit és que la major part d'aquests alumnes que també van a aquestes escoles tinguin la mateixa garantia d'educació pública.
Però, per exemple, a l'escola privada els docents no necessiten tenir unes oposicions?
L'oposició és perquè tu accedeixes a una entitat pública. Necessites una oposició per estar o passar per un procediment. Nosaltres estem contractats, però que sí el que hem de tenir és la titulació i hem de tenir uns seguiments. Però vosaltres sabeu quina és la quantitat de professors que estan treballant a les escoles públiques que no són funcionaris?
Ja.
Llavors, aquest professorat que està d'interí...
Però no significa que, o sigui, la majoria de... En plan, hi ha un percentatge molt més alt a l'escola pública que són funcionaris i, en canvi, a la privada acostumen a ser que no tenen les oposicions
no,
i no
perquè
són funcionaris.
No, perquè no és necessària. Jo tinc un contracte... Tinc un contracte, d'acord? Que ve regulat pel que marca la llei per poder impartir classes. Però que jo em refereixo, si encara l'escola pública no genera totes les places dels docents que té perquè siguin funcionaris, és a dir, ara venim de fer un procés d'estabilització i encara així falta molta gent, doncs imagineu-vos si fos necessari construir més edificis, que no vol dir que no s'hagi de fer. Uh-huh. El que vull dir és que com a societat i com a classe treballadora ens podem beneficiar de que també hi hagin centres que puguin garantir donar aquest servei públic. Perquè una escola privada només la poden pagar uns quants.
Sí,
i no
per exemple, una escola privada o una escola privada, al final no reben... O sigui, al final és com una empresa.
Tot, ho paga la família que vol portar el seu
Exacte.
Fill allà.
Llavors, jo sempre he sentit, i suposo que tothom ha sentit la frase de qui paga mana.
Crea un model.
I també
hi ha
cooperativa de pares que porten escoles. I que els docents entren gràcies als pares. Uh-huh. I al final, un pare el que vol és una bona nota al seu fill i que el seu fill entri a una carrera i que el seu fill tingui una titulació i tingui un bon càrrec.
Bueno, per això...
Llavors, potser això no trenca una mica tots els valors de que volem igualtat de classe treballadora a l'hora d'aconseguir feines als joves, perquè no serà el mateix un jove que vagi a una escola pública a classe treballadora que no un jove que... tingui una família adinerada i hagi entrat en una escola privada, que hagi pogut aconseguir molt bona nota en una selectivitat o en un TDR de batxillerat i acabi en una universitat privada uh-huh. amb una titulació pagada.
Uh-huh. Però això també ens ho trobarem ara quan tinguem alumnes que surtin d'escoles i volen accedir, que això també ho esteu trobant i ho trobareu a les universitats. És a dir, que universitats públiques hi ha les que hi ha i en les places que hi ha, i d'universitats privades hi ha les que hi ha i tenen les proves d'accés que tenen. I la mateixa LOSU, que potser això també ho havíem de parlar abans, que és la nova llei d'universitats que es vol aplicar, el que fa és encara trencar més l'esquema de fidelització i d'oferta pública que feien, que es fan les universitats per la classe treballadora, amb tasses i menyspreant i desmereixent condicions laborals dels propis docents, del professorat docent de les universitats.
Doncs llavors no entenc més o menys com us posicioneu amb aquest tema de sanitat privada, sanitat pública o serveis públics
privats. Jo com a treballadora no vaig fer unes oposicions, però he de treballar. Llavors vaig fer una carrera perquè vaig tenir la possibilitat de fer-la i tinc uns estudis i he pogut accedir amb la titulació que em requerien per poder donar classes. Evidentment, jo el que vull és treballar perquè tinc el dret a la feina. I el que demanaré és que tinguem els mateixos tractes. I el que s'intenta des de les... Per això hi ha una inspecció educativa. La inspecció educativa, que és un cos de professorat que està a la Generalitat de Catalunya i Educació, el que vetllen és que tant instituts públics com centres privats concertats que estan donant el mateix currículum tinguin una igualtat d'oportunitats per tots.
Sí, però no tots els... O sigui, tampoc sabem exactament si totes les escoles estan tenint la mateixa manera de valorar els alumnes.
Això és funció de la inspecció i crec que ho fan. Perquè, si no, estaríem fent-nos...
Però al final també estan fent tontos. Sí... Vale.
No, però jo no... O sigui, que faig els tontos més igual. El que em preocupa és que aquesta persona, per molt tonta que sigui, tindrà el mateix títol que tinc jo, però tindrà feina.
Però sí i no. Però jo vinc del Sagrat Cor. Ja. Aquesta discussió ja l'hem tingut. Ara no entrarem en aquesta discussió, Però, una cosa... O sigui, és com tot, Jo això sempre ho he dit. Jo al meu col·le he estat pencant i a mi la nota mai me l'han pujat, tant de bo. Però... és molt diferent. Una cosa és fer la selectivitat que t'ho avalua una persona superdiferent del col·le que estàs, que després tu te'n vagis amb una carrera i després, òbviament, si tu has d'anar, si per exemple, si tu ets una persona que vens d'un privat, vulguis o no, pots fer la selectivitat, però tu per entrar a una privada fas l'examen, o sigui, no sé si necessites nota, crec que no, i fas un examen, la prova d'accés i entres a la privada. Després que tu d'aquesta privada te'n vagis al col·legi fer de profe del teu papa, a l'empresa també que tingui la teva família o qualsevol història, ja és cosa teva, però al final jo crec que tampoc... O sigui, sí, però tu... O sigui, tu voldes entrar en aquesta empresa privada? O sigui, al final jo pren... Estic... Al final que cadascú faci el que vulgui i si també et dic, si tens l'oportunitat de fer-ho, no em sembla bé, però tampoc... O sigui, però és que sempre hi haurà gent amb H.
En el moment que pagues per un dret bàsic es torna
sí,
un privilegi.
Però és que de moment són privilegis.
Tant en sanitat...
La sanitat
és l'exemple encara més clar. Tu vas a la sanitat pública a fer-te una radiografia per alguna cosa, per algun problema, i potser te la donen per d'aquí 3 mesos, literalment. Però en canvi vas a la privada i t'ho faran 2 dies. I et donen els resultats els mateixos dies. O sigui, literalment són drets bàsics i fonamentals...
Sí. No, això està fatal.
O sigui, és que igual però que el transport, dic, però si tu vols anar ràpid, pagaràs més. Pues amb la sanitat i amb l'educació... Bueno, amb l'educació és tema títols i tema...
Sí, però...
El màster. El màster què? Ara no ets res si no tens un màster, però has de pagar 9.000 euros.
Això és un model que va fer, que ja es va començar... Evidentment, això ja ho hem discutit des del moment en què es va començar a crear el Pla Bolònia i el nou sistema d'estudis universitaris. Però aquí el que hem de valorar i el que crec que s'ha d'exigir és que hi hagi una bona revisió d'on van a parar els diners públics, una, de que si mentre hi hagi aquests dos models beneficia a una gran part de la població de classe treballadora, crec jo, però que sí que s'hauria d'encaminar cap a un model més públic. Però si ho veieu, cada vegada el que intenten tots aquests sistemes neoliberals és menysprear més el servei públic, d'acord?
Sí,
o sigui, ja ni garantir el que hi havia, sinó tirar-lo enrere. I el que estem dient de la sanitat, doncs ben cert és, de fet, mireu com estan proliferant com han crescut des de la pandèmia, perquè la pandèmia va ser el moment per fer, no?, la volta de clau, i carregar-se un sistema públic.
Pues que no estan
carregant-se els sanitaris, sí, però carregant-se els sanitaris,
sí, sí, pues que...
d'acord? Menyspreant-los, perquè això va ser un menyspreu, i a part els efectes amb la gent que ho va patir a la societat. I nosaltres aquí ho vam viure d'una manera, però si recordeu tot el que va passar en grans ciutats on molta gent no tenia res i estaven sols, socialment va ser molt heavy, però el que sí que hem de tenir clar que com a persones treballadores el que hem de buscar i exigir és que hi hagi un bon ús dels diners públics en tots els sentits. I disculpa, Lucía, que jo també...
No, la millor conclusió que us puc extra. O sigui, totalment d'acord.
I si vols també un altre dia parlem dels models, que jo crec que també no es pot fer.
No, sí, és que de fet us ho dic, jo crec que tenim molt
tindrà
a xerrar,
una conversa,
o sigui
entre
que farem per dos, No, farem per dos totalment. Ai. O sigui, moltíssimes gràcies per venir. Paro aquí ja, perquè no acostumo a fer capítols tan llargs, però és que és molt, és molt interessant i ja us ho dic.
Anem a fer el cafè
ara. Espereu,
ara,
perquè ara hi haurà per dos, algun altre dia. Així que moltíssimes gràcies per venir.
Moltes
i
gràcies,
espero
Sofia.
Que no deixeu mai de lluitar. I ens hem d'unir en una lluita de la classe obrera completament.
I les dones també ens hem d'unir.
I tant,
sempre.
I els joves, i tots els col·lectius minoritaris.
Oh, i tant.
Bueno,
moltes gràcies.
Adeu, adeu,
que vagi bé. I fins aquí aquest capítol de Veus de la Terra. Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.